Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. Què tal, com esteu? 10 minuts. Arribem a 2:15 del migdia. La COPE més, més propera som nosaltres, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Si em permeteu, tinc un què. I no sé si heu vist les imatges de la marató que es va fer l'altre dia aquí a Barcelona, on estaven atenent dos esportistes que estaven participant en aquesta marató, una maturada cardiorrespiratòria fins i tot. Afortunadament, doncs, van salvar la vida, no? Però les imatges eren impactants. Quan passen aquestes coses són imatges impactants. Clar, està molt bé fer esport. Està molt bé, doncs, donar-ho tot. Està molt bé anar fins al final. Però quan penses en aquestes qüestions, reflexiones sobre, possiblement, l'autoresponsabilitat de cada persona, no? Aquí no és una qüestió d'organització, no és una qüestió de ningú, és una qüestió d'un mateix, d'un mateix. La necessitat, i entenc que tinguis allò, si ets amant de l'esport, d'arribar més enllà, no? Más alto, más lejos, más fuerte. Sí, però a vegades és necessari, doncs, assumir tots aquests riscos. I això, conforme a l'esport, i ara que arribarà el bon temps, ara que arribarà l'estiu, ja sabeu, i amb temperatures que són preocupants, no és d'estranyar, i això ho he vist jo principalment també, ho he vist com gent va fent footing, corrents, fins a platja del meu poble, no? Són 5 quilòmetres a 40 graus a les 3 de la tarda. A córrer. A córrer. Escolteu-me, fer esport està molt bé, si no és una qüestió de no fer esport. I és molt saludable. Però atenció, és saludable quan es fan les coses bé. Si no es fan les coses bé, doncs igual correm, tenim un risc. Però més enllà de tot això, parlo de l'autoresponsabilitat. Però l'autoresponsabilitat aplicada pràcticament a tots els conceptes de la vida. Autoresponsabilitat quan viatgem, autoresponsabilitat quan hem de revisar un cotxe, autoresponsabilitat a l'hora de ser prudents a l'hora de conduir. Un concepte que moltes vegades se'ns escapa. Possiblement se'ns escapa no perquè no vulguem ser autoresponsables, sinó perquè se'ns oblida mesurar moltes vegades les conseqüències per les presses, segurament. Segurament i probablement amb una mica més d'autoresponsabilitat ens estalviaríem moltes sorpreses desagradables. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Les temperatures, avui han començat un matí fresquet, però això s'acaba ja. S'acaba perquè ja demà dimarts les temperatures comencen a pujar, estaran per sobre de la mitjana habitual, no s'esperen pluges, un temps molt estable, i la part més destacable és que entrem a l'equinoci de primavera. Bàsicament, avui, a 11:15 de la nit, entra la primavera sense pluges, d'entrada, que és el que més necessitaríem. D'altra banda, temps tranquil i estable.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha casos que, per la seva transcendència, activen una mirada al conjunt d'un problema. Atenció, és el cas de Badalona, on una nena d'11 anys va patir una agressió sexual per part de 6 menors, 4 d'ells menors de 14 anys i, per tant, inimputables. I tots ells amb antecedents policials. Que tenim un problema, està claríssim. Aquest cas ha destapat la caixa dels trons pel volum dels casos i pels efectes jurídics dels agressors. De fet, si anem fent una recopilació, són dies d'acumulació de casos, per exemple el de Badalona, que estàvem comentant, que es va cometre al novembre i s'ha conegut ara els casos de l'institut dels instituts a Rubí, a Cervera, la violació a una nena de 13 anys a Salou amb 4 menors detinguts. És a dir, és un drama terrible, que alguna cosa està passant i alguna cosa no estem fent bé. Sergi Tor, bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Què ens diuen aquestes xifres?
Sí, les xifres són veritablement alarmants. Anem al 2022. Agressions sexuals a dones a Catalunya són 3.064 amb el seu còmput, però el 15% són comeses a menors de 12 anys, 471 casos, i el 22,8% adolescents entre 13 a 17 anys, menors d'edat també, amb un total de 698 casos. És a dir, de les 3.064 dones que han denunciat haver patit una agressió sexual a Catalunya l'any passat, el 38,2%, es frega el 40%, són menors d'edat. I ara parlem als agressors. De menors d'edat hi ha 40 casos, que és un 2% del total, de nens menors de 12 anys, i un 11% del total, 238 casos, són adolescents entre 13 a 17 anys. És a dir, que del total d'agressors, gairebé un 13% són menors d'edat. Hi ha també una província, en aquest cas, amb dades molt preocupants, seria Tarragona, però també s'ha de tenir en compte que a Tarragona s'ha implementat un sistema pioner, el Baranús, que detecta 3 vegades més casos d'abusos sexuals i maltractaments a la infància que a la resta de Catalunya. És un sistema pioner. Per tant, el que passa a Tarragona pot ser extrapolable perfectament a Barcelona, Tarragona i Girona. Atenció, a Tarragona hi ha una agressió sexual cada 2 dies a un menor de 16 anys. És a dir, entre avui i demà hi haurà una agressió sexual a un menor de 16 anys a Tarragona. Perquè les dades de la memòria de la Fiscalia de Tarragona apunten que el 2018 hi havia un total de 87 casos i el 2021 184 casos, amb un augment del 32% respecte al 2020. Són les dades de la Fiscalia del 2022. És a dir, que parlen de que s'han triplicat els casos d'agressions sexuals a menors d'edat.
És terrible, són dades terribles. Però quins motius hi ha per aquests fets, Sergi?
Bé, en aquest cas, els experts, universitaris, metges, sociòlegs, parlen de dos motius clars per aquest augment. Primer, la influència de les xarxes socials, que amb aquest cos porta amb una invulnerable cama de compartir actituds, fins i tot el vídeo de Badalona que va ser compartit, és a dir, les xarxes socials amb el seu mal ús, i després una massiva o majoritària visió de pornografia molt dura, que significa dues coses. Primer, una atracció per comportaments violents, i després una banalitat dels fets. Els experts parlen que la pornografia està, amb aquestes edats, fent molt mal amb aquests comportaments de tanta violència.
Doncs parlem de tot això i tenim, per anar cap a l'arrel de la situació, amb la directora de Polítiques d'Infància de Save the Children, la Catalina Perazzi, que la tenim al telèfon. Catalina, buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué está pasando? Este titular es realmente terrible. Catalina, ¿qué está pasando? ¿Qué se está haciendo mal?
Lo que vemos es que hay una absoluta falta de educación afectivo-sexual, que los chicos y las chicas están construyendo su personalidad, su deseo, en torno a unos contenidos, ¿no? Especialmente los contenidos pornográficos, que representan situaciones de violencia, de desigualdad, y que, bueno, que además no tienen las herramientas críticas para, bueno, pues para consumir pornografía de una manera, digamos, bueno, generándose una opinión sobre lo que están viendo.
Pero supongo que no solamente serán los únicos inputs que les lleguen, ¿no? O sea, hombre, evidentemente la pornografía tendrá su peso de culpabilidad, pero el resto del entorno, los mensajes que se les da sobre todo esto, ¿no les llegan?
Bueno, en el estudio que hemos realizado, el 30%, el único contacto que tenían con educación afectivo-sexual, la única información sobre sexo era pornografía.
¿Solo?
Con lo cual, sí, el 30%. Y el 50% nos decía que querían saber más. Con lo cual, vemos que no hay suficiente en la escuela, en las familias tampoco se tienen, ¿no? Las herramientas para acompañar este proceso, que además tiene que ser desde bien chiquititos, y luego el acceso a una pornografía gratuita y masiva con las características que mencionaba, pues condiciona mucho. Y luego es, bueno, pues al final ahora mismo la vida del mundo digital es una parte más de la vida, ¿no? No hay una separación tan clara entre una cosa y otra.
Y más en los jóvenes, de hoy en día. Sin una vida digital se sienten aislados completamente. O sea, que supongo que nos falta mucho por hacer aquí en cuestiones educativas.
Desde luego. O sea, obviamente las tecnologías, ¿no? Ya no podemos decir nuevas, y Internet, bueno, pues presenta muchas oportunidades, pero también presenta riesgos. Y no se trata de prohibir, se trata de dar herramientas y de ir formando desde chiquititos un comportamiento social responsable también en la red.
En este caso, claro, supongo que el arma principal es la educación sexoafectiva, como decías tú. ¿Queda tanto por mejorar?
Queda muchísimo, sí. Para empezar, hay que empezar a hablar de sexo con los niños desde que son muy chiquititos. Y no es hablar de sexo, es hablar de, bueno, del propio cuerpo, de las relaciones, de la confianza. Y de esa manera, ¿no?, van a ir construyendo su personalidad y desarrollándose plenamente de una manera consciente y también con relaciones de confianza, incluso en casa, ¿no?, con la familia. El poder hablar y poder abordar cualquier cuestión también forma parte de eso. Entonces, tenemos que incorporarlo de una manera natural y bien, desde bien chiquititos, e ir de manera progresiva, ¿no? Porque a veces es como, ¿cómo le vas a hablar de sexo a niños chiquititos? Y nosotros siempre decimos que es como el álgebra, ¿no?, que tú a los niños pequeños les enseñas los números, no ecuaciones de segundo grado. Pues en este caso es igual.
Claro, pero supongo que también, sobre todo desde el punto de vista familiar, la familia también debe ser educada, ¿no? Debe tener unos conocimientos para saber llevar todo esto, ¿no? Que cada familia educa como puede, como sabe o como quiere, ¿no? Pero los conocimientos hacen falta tenerlos también para saber por dónde ir. Para no enseñar álgebra antes que los números, claro, me refiero.
Eso es. Sí. Nosotros lo vemos. De hecho, tenemos una escuela para padres y madres online, donde intentamos, ¿no?, generar contenidos y guías para hacer esto y de manera adaptada, como dices. Las familias no nacimos sabiendo tampoco, y más, bueno, pues si ahora solo el 30% no recibe educación afectivo sexual, antes era mucho menos, con lo cual este acompañamiento a las familias hace falta, es necesario, no solo en la escuela, sino también en casa.
Pues Catalina Peracci, directora de Políticas de Infancia de Save the Children, oye, muchísimas gracias por esta charla, muy amable.
Gracias a vosotros.
Que són d'aquestes xifres importants, eh? De fet, estem parlant de que pràcticament un 13% dels agressors sexuals identificats pels Mossos d'Esquadra l'any passat, durant el 2022, eren menors d'edat. Alguna cosa estem fent malament, ja ho comentava la Catalina, no? Bé, reflexionem també sobre aquest tema. Ara anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estar Bé, eh? Ja està la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, feliz lunes.
Muy buenos días y felicísimo lunes y felicísima semana para todo el mundo.
Y yo te voy a añadir otra cosa. Felicísima primavera, que empieza esta noche la primavera.
Sí, ¿eh? Esta noche empieza ya.
A las diez y media. Sí. A las diez y media, dicen los científicos que se encargan de esto, los meteorólogos, que empieza el equinoccio de primavera. Así que feliz primavera
Pero
a todo
bueno,
el mundo.
Pero bueno, que venga una primavera con mucha agua.
Hombre, pues...
No nos vamos a tener que luchar con Coca-Cola.
Sí, sería ideal, sí. Sería ideal. Madre mía. Bueno, ya sabéis, Centro Médico Estético Estar Bene, ya te pueden echar una mano en diferentes problemas que puedas tener, por ejemplo, la obesidad. Vamos a hablar de la obesidad hoy, que es uno de esos problemas preocupantes. Sí. Sobre el tratamiento, sobre todo, Carmen, si me permites, sí. ¿Cirugía o no cirugía? ¿Cuál es el camino correcto para tomar? Porque a veces, en función de cómo se toma uno u otro, ¿cuál sería el mejor?
Sí. Mira, la cirugía para mí no debe ser nunca tratamiento de primera elección, y normalmente no lo es, ¿eh?, el tratamiento de primera elección para tratar a un paciente obeso, pero también te digo que desde mi punto de vista se va demasiado alegremente a la cirugía. Llámale una cirugía importante, ¿no?, como puede ser una reducción gastrointestinal, o llámale una cirugía más light, ¿no?, como puede ser un balón intragástrico, ¿no? En definitiva, lo que es la cirugía bariátrica, repito, me consta que nunca es, o la mayor parte de las veces no es primera elección, pero se está yendo demasiado rápido. ¿Y por qué digo esto? Mira, nos llegaba hoy mismo un WhatsApp de una persona que nos había escuchado en radio, una persona que le habían hecho en Valle Hebrón una reducción gastrointestinal con un problema de obesidad importante y había perdido muchísimos kilos. Pues bien, nos contactaba porque de esos kilos que había perdido ya había recuperado un poco más del 50%, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando... se va a la cirugía, no digo yo por parte de los profesionales, porque creo que los profesionales lo explican bastante bien, ¿no? Pero el paciente piensa que nos acomodamos a lo fácil, a lo que no nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, si yo tengo que ir de aquí a mi trabajo caminando o en coche, pues si tú me dices, Carmen, yo te llevo en coche, vamos más rápido y así, bueno, pues no caminas, pues yo me acostumbro a ir en coche. Entonces, el día que tengo que caminar, se me hace una cuesta arriba impresionante. Entonces, ¿qué pasa? El paciente obeso, que lleva muchísimos años luchando, porque lucha durante muchísimo tiempo contra su problema, oye la palabra cirugía y él entiende y asocia muchas veces de manera inconsciente que la cirugía le va a significar esa esa voluntad que a él le falta, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Y que la cirugía, bueno, pues va a ser una hada mágica que va a llegar ahí, le va a quitar los kilos y no va a tener que hacer nada más. Entonces, ¿qué pasa? Sorprende mucho que una persona que se ha hecho una reducción gastrointestinal vuelva a engordar. Dice, ¿pero cómo es posible si le han quitado un trozo del estómago? ¿No? ¿Le han inutilizado un trozo del estómago? Pues mire, pasa una cosa, que el trozo que nos queda, sus paredes son elásticas. Entonces, si yo le voy dando poco a poco cada vez más cantidad de comida, pues esas paredes se van dilatando y esas paredes, en definitiva, se van acoplando y van teniendo una capacidad más o menos similar a la que yo tenía antes de operarme. ¿Por qué? Porque esa intervención tiene que ir asociada a un plan de seguimiento, a claro, un plan de hábito alimentario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que normalmente, o de esto, mejor dicho, es lo que normalmente adolece los planes quirúrgicos. Los planes quirúrgicos, que no dejan de ser un empujón, ¿no?, importante para que el paciente pierda peso, pero tienen que llevar todo un corolario de cosas que hagan que luego esa pérdida de peso sea duradera y mantenida en el tiempo. Y luego pienso otra cosa, hay veces que hay obesos tan importantes, obesos de 200 kilos, que los cirujanos dicen, no, yo no te meto en quirófano, yo para meterte en quirófano tienes que perder peso antes, ¿no?
Claro.
De cualquier manera, ¿dónde vamos? Vamos a que la cirugía no puede ser tratamiento de primera elección, que la cirugía, si los cambios pertinentes y las ayudas pertinentes al paciente pueden haber servido de nada, como es el caso este que yo estoy diciendo, y que lo que hay que hacer es acompañar al paciente con una serie de estímulos que le permitan conseguir el objetivo, explicarle muy bien por qué está en esta situación y hacerle entender, y esto creo que lo entienden todas las personas, que nadie se hace obeso de un año para otro. Uno va teniendo sobrepeso, de sobrepeso se pasa a una obesidad moderada, de la obesidad moderada se pasa a una obesidad severa, de la obesidad severa se pasa a una obesidad muy severa, es decir, que es una escalada de aumento de peso que se va produciendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Atajarlo al inicio. Entonces,
claro,
nosotros tratamos grandes obesos, porque los tratamos, con unos resultados verdaderamente espectaculares. Ahora publicaremos fotografías autorizadas de varios casos que tenemos verdaderamente sorprendentes, pero también tratamos el inicio del problema, es decir, aquella persona que tiene 12, 15, 20 kilos y que si se deja, pues no, a lo mejor no llega a ser un gran obeso, pero llega a tener una obesidad moderada, ¿no? Entonces, en toda esa franja, ahí es donde estamos con resultados verdaderamente importantes, pero uno lo que tiene que decir, ¿qué es para mí antes? ¿Las vacaciones de Semana Santa, el cambiarme de coche, el cambiarme de sofá o el tener calidad de vida, ¿no? Y según la respuesta que cada uno de nosotros nos damos, pues nosotros estamos aquí para ayudar a los pacientes y también en Semana Santa, porque nosotros no cerramos en Semana Santa.
Efectivamente, pues ya sabéis que la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón la podéis realizar en el Instituto Médico Starbene, llamando al 93-414-3631, 93-414-3631. La web está en obra. Si entráis ahora en la web, starbene.es, se está reconociendo, construyendo para mejorar el servicio, pero tenéis al pie de página las líneas de contacto, tanto el mail como
correcto,
el WhatsApp, como el teléfono que os acabo de dar, el 93-414-3631. Podéis también seguir al centro y a la doctora en Instagram, estar bien en Medicina Estética, es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el de la doctora Carmen Torrejón, nuestra influencer de la salud, en este caso.
gracias.
Carmen, un besazo muy grande.
Un beso enorme, hasta el miércoles.
Adeu, gracias. Doncs aquests problemes de què parlava la doctora Carmen, escolteu-me, és que l'obesitat és un autèntic problema, però clar, t'han d'acompanyar en aquestes qüestions, no? De seguida parlarem de... Quan els polítics diuen que no passa res, és quan possiblement ens hem de preocupar. Quan diuen, no passa nada. Doncs comencem a aixecar les orelles. Em refereixo al cas de l'enfonsament de la bancarrota que va fer el banc del Silicon Valley, doncs que va arrossegar de, no, tranquils, tot això està controlat, que el problema, els dos dies teníem el Credit Suisse, doncs també dient que ens enfonsem perquè no donem l'abast. Aquest cap de setmana el banc, aquest Credit Suisse, l'han comprat el principal banc suís. Teòricament, això ho han controlat, no hi ha gaires alarmes, però la gran pregunta és veritat que això parlem d'un banc que estava als Estats Units, a Suïssa, però ja sabeu que aquestes coses són globals. És a dir, que aquí a Catalunya ens pot afectar clarament. Afectarà aquesta crisi del Credit Suisse a Catalunya? Tot i que s'ha comprat ara per intentar tranquil·litzar els ànims, de seguida parlarem d'aquest tema amb el president del Consell Assessor de l'Institut d'Estudis Financers, el senyor Josep Soler, per treure 5 cèntims de la situació, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche. ¿Tienes hipermetropía y no te permite ver de lejos ni de cerca? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con dos gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español de la época moderna. Desde luego, que yo recuerde, sin duda alguna, este es el momento más tenso. El que hay que tratar como el momento con la mayor pérdida de credibilidad.
Pero eso ha destapado la caja de las sospechas.
Bueno, pero Paco, pero estarás conmigo que los árbitros y los del VAR no están acertados.
No, claro.
De lunes a viernes. Desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Las seves cançons segueixen molt presents. ABBA, The New Experience en concert. Dues nits amb el millor tribut a ABBA. ABBA The New Experience torna a Luz de Gas, on sempre han exhaurit totes les entrades. No et quedis sense i reviu en concert les grans cançons d'ABBA. Dues nits, divendres 14 i dissabte 15 d'abril a Luz de Gas. Entrades ja a la venda a atrapalo.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va començar als bancs de Silicon Valley amb aquestes inversions en startups, en productes arriscats, total, que es van enfonsar. I això, la gran pregunta que es feia al planeta, perquè no oblidem que és una qüestió planetària aquestes coses, era a qui arrossegarà? Doncs una de les víctimes va ser el Credit Suisse. Credit Suisse també estava... Això ja portava anys, el Credit Suisse, doncs, fent les coses amb mala praxi, en aquest cas. I el principal banc de Suïssa l'ha comprat, l'UBS. El cas és que s'han obert les borses i aquest banc, l'UBS, s'ha enfonsat un 10% el seu valor i el Credit Suisse un 60%. Clar, quan passen aquestes coses dius, això fins on arribarà? Els polítics ja sabeu que em transmet aquest missatge de calma, però ens tocarà Catalunya? Fins a on arribarà aquí? Parlem amb el president del Consell Assessor de l'Institut d'Estudis Financers, el senyor Josep Soler. Josep, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Josep. Ens hem d'espantar, és a dir, hem d'esperar, possiblement no serà una crisi financera com la que vam patir el 2008, però podem esperar una petita crisi a Espanya financera o no?
A veure, fa uns quants dies tenim que estar bastant més espantats perquè aquests focus d'inici de la crisi, perquè encara no la podem anomenar una crisi, doncs, estaven per resoldre. Ara, precisament, tant als Estats Units, amb uns bancs que realment eren bancs molt mal gestionats i que també s'ha trobat una solució inicial per aquests bancs, o el tema Credit Suisse, que és un tema que venia de molt lluny, un banc realment amb caiguda lliure, que l'únic que li faltava és la puntilla d'aquests dies de pèrdua de confiança per acabar amb ell. Per tant, diguem que la major part dels focus doncs estan mitjanament solucionats. Ara, sempre quan passen episodis d'aquests, doncs afecta sobretot, jo diria, a la confiança dels accionistes, la confiança dels depositants i, finalment, en la confiança de les pròpies entitats en el moment de concedir crèdits. Mm. Per tant, això pot ser positiu o negatiu. Vull dir que, de vegades, aquestes incerteses generen més prudència i aquesta prudència pot ser positiva, o, de vegades, doncs, és un constrenyiment de l'activitat financera, que és molt important per l'activitat econòmica, i, per tant, pot tenir efectes d'acceleració de la situació mig recessiva que teníem.
És curiós, però a l'inici de tot això, els bancs estadounidenses aquests que van fallar a Silicon Valley, estaven els seus productes eren productes tecnològics. En aquest cas, que sembla que la tecnologia no fallarà en aquesta època, no? Però quins motius hi ha per això? Perquè un banc caigui d'aquesta manera, perquè s'arrisqui d'aquesta manera a l'hora de fer crèdits o d'apostar per certs productes?
No podem generalitzar el tema dels bancs, no? Hi ha bons banquers i hi ha mals banquers, eh? I, per tant, aquí es tractava clarament de mals banquers. En quin sentit? Home, que estaven concentrant una gran part de la seva inversió, és a dir, dels seus crèdits, en sectors, home, que tenen una alta volatilitat i que tenen un major risc. Estem parlant d'empreses tecnològiques, però sobretot d'empreses tecnològiques, start-ups i empreses doncs, que estan creixent. I tot el que no feien aquest tipus de crèdits, doncs estaven invertint en deute, que el deute públic, el que ha patit arreu del món amb la pujada de tipus d'interès, doncs és una caiguda de preus, no? Els tipus d'interès van... Si pujan els tipus d'interès, doncs baixen les antigues emissions de deute. I, per tant, al moment que han necessitat vendre això, doncs han generat pèrdues i aquests bancs doncs, han sofert un problema de liquiditat i de confiança. Però, sobretot, això venia no tant d'una crisi sistèmica com la que estàvem acostumats a veure, sinó fonamentalment d'uns focus de mala gestió. Ara, s'han acabat, no en trobarem cap altre. Bueno, pot ser que trobem també algun altre mal banquer que dintre d'uns dies apareixi i veiem que aquell banc del qual ens refiàvem, doncs no...
No era tant de fiar.
No era tant de fiar. No, esperem que no succeeixi aquí i que, per tant, doncs estiguem la crisi una mica allunyada, que seria positiu.
I tot això fins quan dura? Perquè arribarà un moment que, ostres, a més endurment del crèdit, més problemes i pugen els tipus d'interès, clar, és veritat que baixa la inflació perquè redueix el consum, però... Quin límit té això? Fins on arriba?
Fins quan aquest equilibri buscat, no?, entre menys inflació i al mateix temps no fer massa mal a l'activitat econòmica i intentar que el deute públic no baixi excessivament amb les poderes de tipus, doncs tot això s'equilibri, arribem a una situació en la qual no ens enganyem, que serà el fi de tot això, en el moment que es pugui plantejar com a mínim, no pujar més els tipus, i sobretot el moment en el qual, segurament per facilitar l'activitat econòmica, ens puguem permetre doncs, fins i tot baixar-los.
Doncs, senyor Josep Soler, president del Consell Assessor de l'Institut d'Estudis Financers, moltes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Encantat, bon dia.
I aquesta és la qüestió, veurem on acaba tot. El cas és que, d'entrada, continuem igual, continuem pagant més per les hipoteques i per això s'està restringint tot molt més. Però és que fa tant de por que, bé, qualsevol d'aquests terratrèmols terribles que poden succeir en qualsevol punt del planeta, que t'afecten. És que t'afecten, és el concepte perfecte d'allò que diuen l'aldea global. Bé, us faig una pregunta. Ara mateix, us autoresponeu, perquè, clar, evidentment, no podem fer el què. Què us semblaria que us donessin dies de festa per dormir? Que la vostra empresa us digui, bé, dormiu bé, i si dormiu bé, us dono dies de festa. De seguida parlem de tot això aquí darrere i parlem també amb Medicentre.
Clàssics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Clàssics con José Luis Garci. Esta semana, La Casa de la Sombra con Ida Lupino y Robert Ryan. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, te ofrece el servicio de manitas en el hogar. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de medicina regenerativa, vamos a hablar con Medicentra, vamos a hablar con el doctor Humberto Los Certales, que es especialista en medicina interna, experto en medicina regenerativa y director médico de Medicentra. Doctor, bienvenido.
Gracias, bien hallado.
Bueno, Medicentra está en la calle Consell de Cent 160, correcto, en Barcelona. Y lo que hacéis es eso, medicina regenerativa. Vamos a hablar de la artrosis. La artrosis es uno de esos grandes problemas, lamentablemente, demasiado común, sí, incluso en personas jóvenes. Concretamente, el de rodilla y el de cadera. Háblanos de la artrosis. ¿Qué grado de reparación podemos tener con una persona que se presente ahí?
A ver, la artrosis es una patología degenerativa de la articulación, fundamentalmente. Y entonces, en cualquier tipo de artrosis, es decir, que se ha perdido la calidad del cartílago, el cartílago pierde calidad y se va desgastando, y el sistema no es capaz de recuperarlo, y por tanto cada vez hay menos, y por tanto cada vez empieza a generar los problemas típicos de la artrosis, que es dolor, impotencia funcional, pues aquello de que está como fría, y mientras cuando me pongo en marcha, uy, duele mucho, luego cuando se calienta ya funciona mejor, pero esto es típico de la artrosis, y para eso tenemos soluciones con la medicina regenerativa, empezando por la zonoterapia como herramienta básica que funciona muy bien, y después siguiendo con todas las demás técnicas, tanto plasma rico en plaquetas, como citoquinas, como inmunomoduladoras o con células madres, si es que es el caso, ¿no? Hemos trabajado con todas, y depende qué nivel. Nosotros somos del parecer de empezar con las cosas fáciles y baratas. Empezamos y hacemos una prueba, ¿no? Durante 4 o 5 semanas. Ajá. Si en 4 o 5 semanas vemos una buena respuesta y que la cosa funciona, pues seguimos adelante con una herramienta básica.
¿Y qué grado de reparación podemos llegar?
Hombre, muy alto. Yo tengo casos interesantísimos con grados 4, que ya grado 4 es imposible resolverlo. Imposible resolverlo. Porque el grado 4 hay necrosis, o sea, hay pérdida del tejido.
¿Sí?
O sea, se ha muerto el tejido. Eso no lo voy a reparar. Pero normalmente cuando hay una muerte del tejido, o sea, nivel 4, es en un punto, en una zona, y el resto están al nivel 3.
Vamos,
o sea,
por ahí.
Entonces, ¿qué pasa? Que además lo tengo bien documentado, tengo un caso que tenemos que publicar, porque ha estado muy bien, porque lo hemos podido documentar. Empezó en el año 2018 con una artrosis de rodilla de nivel 4, una femoropatelar, con necrosis del cóndilo femoral, con una pequeña necrosis del cóndilo femoral, y al cabo... En el mes de abril del 2021 se hizo una resonancia con resolución prácticamente completa. Lo único que la zona necrótica, pues sigue ahí. Hay la escotadura de la zona que, claro, esa zona está muerta. Esa no se puede regenerar. Pero todo el resto se ha recuperado, se ha regenerado, se ha cerrado, se ha desaparecido y queda solamente la pequeña muestra.
Con lo cual puede hacer una vida más o menos normal. No,
si este señor está clínicamente perfecto. Y seguro que podemos resolver, si no es el 100%, porque claro, hay cosas que el 100% no va a poder ser, pero un porcentaje alto va a quedar satisfecho.
Pues ya se escuchaba al doctor. Si tienes un problema de artrosis, no vas a perder nada por ir a Medicentra y que te informen de forma gratuita, que te lo van a explicar, y con este ejemplo que nos acaba de decir, pues aún más. El teléfono, por si ya apuntas, 93-476-3055, 93-476-3055. En la web lo vais a encontrar todo, medicentra.es, y Medicentra pues está en la calle Consell de Cent 160. Doctor Humberto Los Certales, director de Medicentra, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara parlem de dormir. Vacances per dormir bé? Doncs sí, mireu, atenció a això, eh? Una empresa, conscient de la importància de que un treballador estigui feliç per la seva productivitat, doncs ha realitzat durant aquest any el projecte Dreamland basat en millorar el descans i, a canvi de descansar millor, donen vacances. És el cas de la Otsuka Pharmaceutical Espanya, que és l'empresa que ha fet aquest experiment. I tenim al telèfon una de les seves treballadores, la Montse Morales. Montse, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Dorms millor?
Doncs sí, dormo molt millor.
Bé, comencem per principi. Com t'apuntes al projecte Dreamland?
Doncs mira, quan l'empresa, quan Otsuka ens va oferir l'oportunitat, no, de presentar-nos voluntàriament en aquest projecte, la veritat és que el que ens cridava l'atenció era, pues, molt almenys a mi, era el que em donaven dies de vacances per dormir més i millor, no? Mm. Llavors, pues, em vaig apuntar directament, no?, a veure si podia aconseguir aquests dies de vacances que ens podien oferir.
Vull dir que el Carmel era fantàstic, no? Per apuntar-te al projecte era fantàstic el Carmelet. Bé, llavors, evidentment, l'objectiu és dormir millor. Primer, tu dormies malament abans o no?
No, sincerament, almenys no tenia aquesta percepció de que dormia malament. Sempre havia dormit bastant, és a dir, no era allò que dormés poc, i pensava que dormia bé, però la veritat que amb aquest experiment, pues, te n'adones que potser no dorms tan bé com hauries.
Mm. Llavors, a partir d'aquí, què has fet per dormir ara millor? I si us han donat algunes pautes, no? Pues has de fer això, has d'anar al llit a aquesta hora, no has de fer altres coses... Quines pautes us han donat per arribar a dormir millor?
Bueno, durant tot el projecte, que ha durat uns 8 mesos, des del Xuca ens han anat acompanyant i ens han anat oferint, doncs, formacions, no?, però com informació de, doncs, quins hàbits hauríem de millorar i la importància de dormir bé. Llavors, jo en aquest meu cas he canviat dos hàbits que ja tenia com molt del dia a dia.
Sí.
Que un era anar-me'n a dormir amb el mòbil a la mà. Ara el que faig és intento deixar-lo ben lluny de l'habitació i una horeta i mig o així, ja no, abans d'anar-me'n a dormir ja no el miro. I el segon, que a mi també m'ha ajudat moltíssim, és quan ja allò que estàs al sofà i ja veus que t'estàs quedant mig dormit, no?
Sí.
Doncs en lloc de quedar-me a dormir al sofà, doncs ja m'aixeco i me'n vaig al llit, no? Que abans potser podia estar una horeta ben bona al sofà a dormir. I ara ja, a la mínima que trobo que em va dormir, em vaig cap a l'habitació.
Aquestes serien dues pautes. I les hores? Quantes hores?
Les hores, en el meu cas, les hores les he mantingut, no és que hagi millorat molt, molt més, eh?
Sí.
Ja de normal ja dormia entre 7-8 hores, o sigui, per tant,
sí,
a nivell de quantitat no he millorat molt més, però a nivell de la qualitat del son sí que l'he millorat moltíssim.
Per què creus, o què notes ara per dir allò de no, ha millorat la meva qualitat del son?
Bueno, en aquest projecte el que ens facilitava l'empresa eren uns rellotges, no?, en els quals, pues, et monitoritzaven no només les hores que dormies, sinó també la qualitat del son, doncs si et llevaves molt durant la nit, no?, amb una sèrie de pautes. Llavors, que quan veies que, pues, això, no?, que la puntuació era d'una manera baixa, pues, veies que et preocupava. I jo el que he notat, no?, a part de veure-ho en el rellotge, el que noto és que sí que em llevo molta més energia. És una cosa que, la veritat, que a part de les vacances que m'he guanyat...
Molt bé, felicitats, d'entrada.
Sí. A part d'això, bueno, doncs m'emporto això que dic, no? Aquest nou hàbit i el sentit que quan em llego ara em llego molta més energia.
O sigui que... I clar, t'has avançat una mica, però ara ja em queda clar, perquè t'anava a preguntar, i això com ho controlen? Com l'empresa o els encarregats d'anar a controlar aquest experiment, com saben tot això? Com saben? I és per el rellotge, no? El rellotge aquest...
Exacte.
Que estava i ho monitoritzava tot.
Exacte. Amb aquest rellotge et motoritzava el que són tant les hores com la qualitat del son. I és una mica addictiu, inclús, eh? Perquè ara ja quan et lleves, mires i dius, bueno, ui, bé, he dormit bé o no he dormit bé, no? I crea una mica d'addicció, això.
Bé, durant quant de temps ha durat aquest projecte?
Doncs han durat uns 8 mesos. Primer van ser 2 mesos per recopilar les dates de base, no? Per veure des d'on partíem, i després han sigut 6 mesos per veure si podíem millorar, doncs, aquestes dades inicials que vam registrar.
D'acord.
I llavors, en total han sigut 8 mesos.
No, evidentment, si millora la qualitat de so, però... de son. I ara la pregunta possiblement que pot interessar també a l'empresa o a totes les empreses. Ha millorat el teu rendiment? Notes que rendeixes millor?
Si més no, noto que tinc més energia, i que començo el dia amb moltes més ganes.
Doncs Montse Morales, treballadora de Otsuka Pharmaceutical Espanya, participant d'aquest projecte Dreamland, moltes gràcies per aquesta xerrada i per haver-nos explicat la teva experiència.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Pues estamos ya en la una.